Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic, i Jordi Blojosan, el qui us parla amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Imma Sanín, directora de Sistet, i després parlarem amb Judit Vilajosana, psicòloga, i xerrarem sobre les emocions. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí. Bon dia, bona hora, senyor Carles Reixac.
Bon dia i bona hora, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg social, treballador social...
Tot social.
Exacte, tot social. Però abans de començar, perquè avui venim ple de ganes i d'il·lusió, com hem comentat abans, un petit consell de salut.
És de suma importància pel cervell. S'ha d'aconseguir que els adults grans es posin un repte d'una cosa, aprendre i desenvolupar-lo. Que sigui una cosa totalment diferent al que han fet fins ara, que suposi un repte. D'aquesta manera es podran sentir útils.
I el tema del dia, senyor Carles, quin temps previst per avui?
Doncs, si recordes, Jordi, ara deu fer un mes i escaig, vam parlar de com escollir un carro de la compra.
Exacte, correcte.
I avui podem parlar de com escollir un altre tipus diferent de carro per gent de més de 65 anys. És a dir, aspectes que quan escollim un cotxe hem de tenir en compte. I alguns aspectes, jo dels quals, i amb 30 anys també m'he trobat, perquè... El primer que volem parlar a l'hora d'escollir un cotxe és la visibilitat, el que puguis veure des del lloc de conducció. I jo vaig veure un cotxe antic, que era un Citroën Picasso del 2004-2005, que era com un monovolum, que tenia els vidres al frontal, com tenia les barres que aguanten el vidre, això tallava molt la visibilitat, tinguessis 65 o 30 o 20 anys. Llavors, tinguem en compte això. Un altre aspecte molt important quan escollim un cotxe és l'accessibilitat. Com entrem a dintre el cotxe? Si veiem per internet vídeos de cotxes, veiem que no tots obren les portes iguals. I tenint en compte que, segons un estudi, un de cada 6 conductors té més de 65 anys, és important i és un tema que les marques tenen molt en compte. El com accedir dintre el cotxe i que siguin, a més, cotxes alts, perquè, segons un altre estudi que afirma l'empresa de cotxes Click Cars, afirmen que un 61% dels conductors de més de 55 anys compren un SUV, aquells cotxes que són un pèl més elevats que un utilitari, que són un pèl més alts, per dir-ho així. Per tant, tenim ja dos factors. Hem dit l'accessibilitat i la visibilitat. El tercer punt, que és complicat de comprovar, és la comoditat al volant. Com ens sentim tant al seient com al volant? Aquí jo recomanaria tenir en compte tant que el volant es pugui regular amb altura i amb profunditat, Vale? I també el tema del seient. El tema del seient, aquí hi ha un problema que és obvi per tots. Quan notem que un seient no ens va bé en un cotxe? Quan fem molts quilòmetres. Si vas un trajecte de 20 minuts, normalment no et sol fer mal a dia d'avui un cotxe nou. Per tant, tenint en compte que quan provem un cotxe no estem més de 10-15 minuts quan anem al concessionari, és un aspecte complicat, però sí que si ja de per si entrem i ens fa mal o no ens sentim còmodes, millor descartem. I aquí ve, juntament amb la visibilitat, per mi el punt clau. La facilitat tecnològica. Per què? Perquè cada cop tots els cotxes nous, tots, van amb una pantalleta. Segons quin sigui el tipus de model, tot passa per la pantalla, tot el que tingui a veure amb el cotxe passa per la pantalla, o algunes coses poden quedar fora. Sort, que alguns deixen el tema de la calefacció i l'aire condicionat fora amb uns botonets que és molt més ràpid. Perquè si no, si tot va per dintre la pantalleta, has d'anar tocant coses, i a més tens calor, tens fred o el que sigui, és el pitjor. Per tant, que siguin sistemes que siguin intuïtius, no parlem que siguin com el tema bancari, que ara comencem a parlar, que els bancs, les apps siguin més intuïtives, sinó que siguin fàcils. No cal que siguin tan fàcils, perquè un cotxe té moltes més funcions que potser un caixer, però aquests són, llavors, recordem els punts més importants, que seran com hi entrem, és a dir, l'accessibilitat, la visibilitat, la comoditat al volant, la facilitat tecnològica i, per últim, també, i aquí ja és un món, els preus. Hi ha que siguin cotxes que siguin assequibles, ja no per la gent gran, no per tothom.
Pues moltes gràcies, Carles, perquè realment hi pres nota de coses que semblen molt evidents, però que potser quan vas a comprar un cotxe no els tens massa presents fins que ja no ha passat 3 o 4 mesos i el cotxe ja el tens comprat.
Tenint en compte que les marques juguen amb nosaltres i són decisions molt emocionals i a vegades poc passen pel cap quan haurien de passar-hi més pel cap.
Correcte.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Després de dins de com escollir un cotxe, Carles, quina entrevista ens tens prevista? Entrevista o entrevistes que ens tens previstes per avui?
Doncs avui tenim una entrevista múltiple, Jordi, perquè comptem primer de tot amb Imma Sanín, que és directora de serveis de Barcelona de l'empresa Assisted. Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, el que et volem preguntar per començar és què és Assisted?
Doncs Assisted és una entitat social, solidària i sense ànim de lucre. El que fem és donar assistència a persones que són dependents i que estan en domicili.
I llavors, treballeu només com estem ara aquí a Barcelona? Treballeu amb més delegacions o fins on us esteneu?
Sí, mira, nosaltres treballem a tota Catalunya i estem en fase d'expansió. Acabem d'inaugurar una delegació a Madrid. Tenim 12 delegacions actualment i cobrim 250 municipis. Arrel de tot
de tot Catalunya.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Mm-hmm. Sí.
Quants anys porteu amb l'empresa?
Doncs portem més de 41 anys.
41.
Sí. Va ser fundada com a entitat, com a associació, pel Gabriel Calzado, que actualment és el nostre president, i per una colla d'amics i amigues de l'àmbit de la medicina, amb la voluntat molt social de donar assistència a totes aquelles persones dependents que estaven en domicili i que necessitaven, doncs, ajudes bàsiques o ajudes instrumentals.
Perquè dintre, quan una persona us contacta, quins són normalment els serveis que sol·licita? És a dir, què li podeu oferir des d'Assisted?
Doncs intentem donar una atenció integral a tots els requeriments o necessitats que presenta la persona. Sobretot escoltar, que és el que necessita, intentar donar resposta a totes aquelles carències o situacions que presenta, que moltes vegades quan ens contacten estan amoïnats. El que fem és orientar i entendre què és el que cal en aquell moment i donar sobretot assistència bàsica. A nivell assistencial poden ser ABDs, que són alimentació, higienes, medicacions, instrumentals, que són una miqueta més complexes, que necessiten, doncs, una ajuda per situacions on cal un acompanyament o una presa de decisions, però també donem assistència tècnica i assistència amb altres entitats que col·laboren amb nosaltres, com pot ser a nivell d'adaptacions tècniques, arquitectòniques, a nivell odontològic, a nivell de fisioterapeutes, a nivell de terapeutes ocupacionals, en tots els àmbits.
És a dir, que no us centreu només, entenc, amb l'atenció per part de les treballadores familiars, no, que a més amplieu aquests serveis amb altres serveis, diguem, com satèl·lits, de cura, que no són pròpiament cures, sinó són més també com d'atenció.
Exacte. Nosaltres el que fiquem sempre en el centre d'aquesta atenció, l'objectiu és atendre la persona i les seves necessitats, a la persona i al seu entorn, perquè moltes vegades també el que fem és donar un suport i un acompanyament al familiar o cuidador principal d'aquesta persona en el domicili. Llavors el que fem és posar la persona en el centre de l'atenció i veure què és el que necessita i poder-li oferir totes aquestes ajudes externes o des del mateix domicili que li permetin tenir una millor qualitat de vida.
Hi ha aquest servei d'atenció domiciliària en si, com a SAT, és un servei que es coneixia de fa molts i molts i molts anys, però que ha sofert com una espècie de boom arrel de la pandèmia. Ara que és més conegut i que ara parlem d'aquest boom, abans et volia preguntar, digue'm, segons el teu punt de vista, per què una persona, o quins són els motius o situacions en les quals ha d'escollir un SAT abans que una residència?
Mira, jo crec que tots dos són serveis complementaris i que depèn la situació de la persona poden ser i són útils. Pertanyen a la cartera de serveis socials, per tant, tenen un sentit i tenen un perquè. En el cas del servei d'atenció domiciliària, jo et defensaré que el que promociona és que la persona es queda en el propi domicili. És a dir, no hi ha un desarrelament ni de l'espai físic ni de les persones del seu entorn. Continua amb els seus familiars, amb les persones de referència, si és que ho són. Continua envoltat del seu entorn que li resulta familiar, des dels seus mobles, els seus records, les seves vivències. Continua arrelat amb l'entorn del barri, les persones, els veïns que coneix, les tendes on va. Això dona qualitat a la persona i dona una estabilitat. Això és important. També dir-te que en el cas del servei d'atenció domiciliària el que permet és una personalització i una individualització. És a dir, el senyor Lluís és el senyor Lluís. La senyora Maria és la senyora Maria. L'atenció que es dona i els serveis que es donen a aquesta persona són adaptats exclusivament per ells, estan pensats per ells. Nosaltres treballem amb una atenció centrada a la persona, per tant, hi ha un projecte de vida enrere. Quan nosaltres valorem a la persona i valorem el servei, el que fem és tenir en compte i elaborar un projecte de vida, saber què vol aquella persona, com vol viure el temps que queda i com d'alguna manera consensuar-ho amb els familiars, evidentment.
Llavors, ara ve una pregunta una mica incòmoda o no incòmoda, això ja tu m'ho resoldràs, que és, ja sabem què és assisted, sabem quan va bé les persones i quan algú pot recórrer aquest tipus de servei d'atenció domiciliària i el que ofereix. La pregunta llavors és, per què assisted i no una altra empresa?
Doncs mira, nosaltres assisted el que fem és atendre qualsevol necessitat que presenta la persona en el domicili i ho fem de manera immediata, de manera flexible. Immediata vol dir que si contacten ara, avui mateix li podrem resoldre i podrem atendre aquestes necessitats. De manera flexible perquè ens adaptarem a les necessitats de la persona i dels seus familiars. Vol dir que si ens diuen que necessiten una hora d'assistència, tindran una hora. Si necessiten 24, també les podran tenir. I a més ho fem d'una manera, ja t'ho dic, immediata i personalitzada. No som una agència de col·locació, som una entitat d'atenció a les persones.
Perquè entenc que hi ha empreses d'atenció domiciliària en el cas de quin descompte de tot Catalunya. Sí. Llavors, tenint en compte això que estem aquí a Catalunya, la cosa és que hi ha empreses que el que fan és, segons sigui Barcelona ciutat o Barcelona rodalies i potser Girona o Tarragona ciutat, donen un servei propi, però quan és un poble, posem, molt lluny de Lleida o que estan com més perduts, entre cometes, ofereix un servei que és que et busquen la persona, però és el propi usuari o família qui contracta. En aquest cas, vosaltres no.
No. Nosaltres tenim una plantilla ja pròpia de treballadors.
Pròpia.
Tenim més de 850 treballadors. Donem assistència a més de 1.500 domicilis en tot el territori. I això fa que, bueno, estan contractats en règim general. Qualsevol qüestió vinculada al treballador, ells estan contractats per nosaltres. Per tant, la cobrim nosaltres. Si agafa una baixa, es posa malalt o fa vacances, nosaltres serem els responsables de buscar un altre perfil idoni per a aquella persona, perquè pugui atendre de la mateixa manera i donant una continuïtat en el servei. La persona mai es queda desatesa.
I tant ara com al final del programa et preguntaré com us poden contactar.
Doncs ens poden contactar a través del telèfon d'Assisted. Pensa que nosaltres sempre estem donant una atenció permanent, vol dir que tenim un servei de guàrdia en el qual qualsevol client o qualsevol persona que requereixi els nostres serveis ens pot contactar i l'atendrem qualsevol dia de l'any, en qualsevol moment. El telèfon és el 93-212-6099. Aquest telèfon, qualsevol de les companyes o companys l'atendran i li donaran resposta.
Hi ha algun horari al telèfon?
Sí, a veure, jo et puc dir que 24 hores al dia podem atendre, perquè aquest telèfon enllaça amb un telèfon permanent, que és el de guàrdia, per tant, en qualsevol moment donem l'atenció.
El tornarem a repetir al cap de l'entrevista. Ara, però, volia parlar amb la Meritxell de Noreña. Meritxell, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También te hemos invitado a ti con Assisted, porque tengo entendido que una familiar tuyo, tu madre, es usuaria del SAT de Assisted. Entonces, para la primera pregunta obligada es, ¿cómo conoció Assisted?
Pues mira, Assisted en realidad lo conocí por una mezcla de circunstancias. Es decir, yo tengo a mi madre que tiene Alzheimer,
¿sí?
Entonces conocí lo que era la ley de dependencia. Esto me llevó a la trabajadora social de servicios sociales de aquí de Sants, porque soy de Sants, me dio un listado y entonces ahí había una barbaridad de empresas que tenía que contratar el servicio a domicilio.
Uh-huh.
Y entonces yo empecé a profundizar en internet, un conocimiento serio, y luego lo que a mí me gustó, la web te pueden decir mil maravillas, pero lo que cuenta es in situ. Me presenté, hice una entrevista y el equipo que me atendió me cautivó, me gustó. Y me dejé llevar por mi intuición y estoy contenta.
Entiendo que contactó con más empresas.
Sí, evidentemente, porque es un tema serio. Yo quiero lo mejor, lógicamente, para mi madre y que esté en buenas manos. No me conformo con lo primero y entonces tienes que coger un abanico de posibilidades. Y hay una cosa que me gustó, que me llamó la atención, que decía que Assisted era una empresa sin ánimo de lucro. Con todo mi respeto, yo decía, voy a ver si esto es verdad, porque en los tiempos que corren hoy en día, esto es como un poco utópico.
Claro.
Y bueno, tengo que decir que luego, no sé, a mí me gustó y realmente siempre me han ayudado.
Teniendo en cuenta que hay bastantes empresas de atención domiciliaria en Barcelona, que finalmente escojas Assisted, habiendo visto varias, es un punto a favor. De hecho, no sabía que habías visto varias y no sabía que ibas a ir por ahí, lo cual me gusta mucho, también te lo digo.
Claro, claro, porque es que antes de tomar una decisión, yo es mi manera de ser, antes de tomar una decisión, que además es importantísima,
claro,
porque tienes que saber a quién pones en casa. La confianza, dejas a tu madre en manos de una persona que tú no conoces en un principio y en una empresa, pero una empresa la forman las personas, el equipo humano, no nos olvidemos. Entonces yo tenía que averiguar más, es mi manera de ser, y necesito mirar a los ojos, necesito saber con quién estoy hablando, cuál es mi persona de contacto, y la única manera de hacerlo es a nivel personal.
Entonces, si yo le pregunto, ya me ha quedado claro que si yo te preguntara si recomiendas Assisted, está claro que sí, pero
sí.
Dentro de los motivos, ¿puedes comentarme en un minuto qué es lo que te hizo, cuáles fueron los factores diferenciales que hicieron contratar Assisted?
El equipo humano fundamental para mí. Las personas, tanto sea, la persona para mí es fundamental. Entonces, la persona que me recibió me entendió, hubo una empatía, me escuchó, que eso es sumamente importante. Luego me ayudó en mi situación, porque mi situación no era fácil, tanto a nivel personal, emocional y vamos a decirlo, económica, y me parecía que era lo imposible. Pues hay adaptaciones, no es este precio es la hora y aquí se acaba. No, vamos a estudiar tu caso. Hay una comunicación, ¿sabes? Hay una preocupación y hay una intentar buscar una solución para poder tirar adelante las dos partes.
Claro, porque además imagino que son situaciones muy emocionales que requieren mucho tacto, mucho acompañamiento, y que una empresa te dé esto y esté a tu lado en todo el proceso, imagino que da una tranquilidad y unas garantías, ¿verdad?
Una tranquilidad, unas garantías, sobre todo ser humanos, que en esta vida es lo que se necesita. Humanidad y escuchar, por favor, y ponerte en el lugar del otro, porque hoy me toca a mí y mañana te tocará a ti, y es posible que le toque a otra persona que trabaja en Assisted. Esta es la vida y entonces hay que ser persona ante todo, y esto es lo que yo siempre he encontrado, te vuelvo a decir, yo he pasado momentos difíciles, yo hace casi 4 años que estoy con Assisted, todo no ha sido de color de rosa, y me han escuchado, y a veces ha habido cosas que yo no estoy de acuerdo con Assisted en 2 ocasiones, pues hablando, la comunicación, se encuentra una solución para las dos y muy bien.
Pues Meritxell, como el tiempo corre muy rápido en la radio, estamos ya casi al final de la entrevista, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias.
A vosotros, que vaya bien. Adiós.
Adiós. Tornem amb tu, Imma. El volem recordar un altre cop. Hem sentit el testimoni de la Meritxell. ha sigut bastant clar, és a dir, els motius pels quals, com us va conèixer i per què sí, i el que, com ha anat tot el procés des de fa 4 anys que porta amb vosaltres. Però sí que m'agradaria, abans d'acabar, tornar a recordar, sisplau, el telèfon per contactar amb vosaltres.
I tant. Mira, el telèfon és el 93-212-6099.
Doncs Imma Sanín, directora de Barcelona de l'empresa Sisted, moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera. Gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs a la borsa de treball, avui vull aprofitar que tinc aquí la Imma per fer-li una pregunta molt ràpida. Imma, quins són els perills de que una persona tingui a casa un cuidador sense contracte?
Doncs els perills són diversos i són molts. Primer, si tens una persona no contractada o has d'estar molt segura de que no està en una situació d'irregularitat en el país, de que té permís de residència, tant permís de treball, si no, la responsabilitat és teva per tenir-la en el domicili i estar fent-la treballar sense un contracte, sense donar-la d'alta, sense fer-se càrrec de la seguretat social. També és un perill perquè qualsevol incidència que pugui passar, qualsevol accident en el domicili o de més, és responsabilitat del que contracta o del que té de manera irregular en aquella persona al domicili. Tots crec que tenim clar que la professionalitat també té un cost i té un import i suposa un què. Llavors, en aquest sentit, tenir una persona professional que atengui amb un familiar, una persona que necessita unes cures, una atenció determinada, és molt important. Qualsevol no sap fer qualsevol cosa.
Clar, perquè entenc que sí que hi ha un fet que és que pot dir, no, és que a mi contractar una empresa em surt un pèl més car que tenir alguna forma privada. Clar, però és que aquest pèl més que pagues que no tenir una forma privada et cobreix mil coses, com deies tu, les vacances, les baixes, coses que si una persona diu... que me'n vaig, adéu.
Sí. En aquest cas, els nostres clients no s'han de preocupar de res. És a dir, una persona que necessita un servei nostre, nosaltres ja tenim contractes, els treballadors formen part de la nostra plantilla, és la nostra responsabilitat. El client no se n'ocupa de res. És a dir, si un treballador es posa malalt un dia, nosaltres aquell mateix dia ja podem posar una substitució. La persona assistida sempre estarà atesa. És una cosa que nosaltres assegurem, sempre.
Per tant, em quedo amb, sobretot, pagues una miqueta més per la tranquil·litat. Em quedo
sí,
amb
la tranquil·litat i la confiança, sempre.
Perfecte.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs, abusant una miqueta més de l'Imma, anem també avui a fer la consulta amb ella mateixa i vull que ens expliqui, sisplau, en 2 minuts, com és el procés des que una persona us contacta per telèfon fins que ja té el servei, què passa aquí al mig, amb un SAT?
Doncs passen moltes coses i en molt poc temps. Vol dir que des que es contacten a nosaltres ràpidament una companya o un company del Departament de Nous Clients, atén a la persona, escolta les seves necessitats, orienta i assessora en quant als serveis que li poden anar de manera més idònia, determina si ve a través de serveis socials o ve de manera privada i es comença a gestionar ja ràpidament tots aquells serveis que pot necessitar amb la cura de la persona. En primer lloc, es desplacen al domicili un company o companya del Departament de Social, un treballador social. Què fa? Doncs conèixer la persona que rebrà el servei i l'assistència, l'escolta, sap el que vol. També escolta amb els familiars per saber què és el que necessiten. Ja a vegades el procés de consensuar les dues parts i s'elabora doncs, des de la valoració social, un coneixement de la persona, inclús un projecte de vida. Nosaltres treballem en atenció centrada a la persona. El projecte de la vida, saber quin és l'objectiu de la persona en el seu dia a dia, és important per nosaltres.
I també entenc que hi ha una cosa, una pregunta que crec que és important i no us he fet. Sou un servei que pugui rebre gent que cobri una prestació econòmica vinculada de dependència per SAT?
I tant. Nosaltres donem serveis de manera privada i pública a través de prestació econòmica vinculada i d'ajudes per cuidador no professional.
Que també ho tinguin en compte l'audiència, que no és un SAT 100% privat, sinó que qualsevol persona que tingui aquest diners que dona la Generalitat amb la llei de dependència es pot destinar a Sisted.
Som centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya.
Perfecte.
I hem arribat al final d'Esgrança Gran. Bona tarda, senyora Imma Sanín. Moltes gràcies, perquè t'hem aprofitat en tot el que hem pogut i una miqueta més.
Gràcies.
Bona tarda, Carles.
Bona tarda,
Carles. Carles Reixat, gerontòleg, treballador social. I fins la pròxima.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem a Eixos de felicitat. Bona tarda, senyora Judit.
Bona tarda.
Judit Vilajosana, psicòloga i col·laboradora habitual del nostre programa. L'altre dia li vaig proposar, o més que li vaig proposar, li vaig demanar a la Judit fer un programa sobre les emocions, perquè és un tema que cada cop més està sobre la nostra taula, ja no solament amb l'excusa del Covid, sinó també la guerra que estem tenint molt a prop de casa nostra, la guerra d'Ucrània. Estan passant moltes coses al voltant nostre, inclús fa una setmana, la cerimònia dels Oscars, també una plantofada d'un actor ha generat molta polèmica, i li vaig dir, Judit, ens pots emmarcar el tema de les emocions perquè sapiguem d'on ens venen? I la primera pregunta és, què és una emoció?
És complicat donar una definició de què és una emoció. Llavors, els autors, sobretot el que diuen, és que les emocions es composen de tres factors, que jo crec que és la manera més fàcil d'entendre-ho. Llavors, el primer factor seria l'experiència subjectiva, és a dir, això depèn de cada persona. En una mateixa situació, dues persones diferents poden sentir dues emocions totalment diferents. Un exemple crec jo que s'entén bastant és, per exemple, anar amb una moto. Hi ha persones que li encanten anar, li encanta córrer per la carretera i ficar-se a tota velocitat, i aquí el que seria l'emoció bàsica seria potser l'alegria, no? En canvi, a una altra persona, pujar-se una moto i anar a tota velocitat, això li pot provocar una angoixa, no? L'emoció aquesta com bàsica de la por, que al final és la mateixa situació, no?, que diem, i l'experiència és totalment subjectiva, perquè depèn de la persona.
Correcte.
Llavors, un altre factor que tindríem és la resposta fisiològica, és a dir, les emocions causen reaccions fisiològiques, causen algú dins el nostre cos, per dir-ho d'alguna manera, que això pot ser, per exemple, quan agafes la moto i et fiques a tota velocitat i tens la por, doncs el mal de panxa, la respiració ràpida, quan et suen les mans... I l'últim factor seria la resposta conductual, que és una mica com expressem aquesta emoció que sentim. Quan estem contents, pues, somriem. Quan estem enfadats, frungim el seny. I aquesta també va lligada amb un concepte que està també una mica així de moda, que és la intel·ligència emocional, és a dir, la capacitat d'identificar i entendre les emocions, tant les teves com les de les altres persones.
Llavors, ara, Judit, ens has emmarcat el concepte de les emocions des de la percepció subjectiva, des de la percepció fisiològica, des de la percepció conductual. Per què li donem tanta importància avui en dia? Quan dic avui en dia, avui, a les emocions, a com estem gestionant les emocions. Per què és tan important?
Jo crec que li donem tanta importància perquè ningú ens ensenya a què fer amb el que sentim, amb les nostres emocions. A l'escola t'ensenyen a escriure, t'ensenyen a sumar, t'ensenyen a restar, però ningú t'explica què fer quan li tens pànic als gossos i tens un gos davant, què fer en aquell moment. Un exemple potser seria aquest.
Llavors, la pregunta sempre que ens fem nosaltres i quan anem o ens deixem portar o pel mestre o pel psicòleg o psicòloga, és bo plorar? És bo riure? És bo tindre por? Això, tu com a psicòloga, què recomanes? Que és bo tindre por? Perquè molta gent diu, no, és bo plorar, és bo que plori, Jordi, que ho treguis tot. Tampoc crec que sigui massa bo estar plorant tot el dia. Per tant, és bo exterioritzar les emocions, les tenim que retindre. Què ens aconselles en aquests moments que hi ha una crisi al món i aquesta crisi també ens afecta a nivell personal? Què ens aconselles amb aquesta gestió emocional?
Jo crec que és necessari sentir totes les emocions i al final aprendre d'elles. Jo crec que és bo expressar-les, potser no el primer que passa pel carrer, no? Òbviament, però expressar les teves emocions ajuda que les altres persones entenguin com et sents, entenguin la teva situació i també sàpiguen una mica millor el camí per poder-te ajudar.
Llavors, una pregunta. Quina és la diferència entre emoció i estat d'ànim?
L'emoció és algo més puntual, és més curta en el temps. Per exemple, la sorpresa, quan et donen el regal de l'aniversari, és com el moment aquell, no? I l'estat d'ànim és algo més, perdura més en el temps. Quan portes ja potser uns dies que estàs més de baixón i estàs més trist, aquesta seria la diferència principal.
Llavors, una cosa que m'has passat, Judit, és, i que ho he estat buscant, però no m'hi he aclarat gaire, què és l'alexitímia? No ho havia sentit mai. Ens ho pots explicar?
Això va molt relacionat amb les emocions. És un trastorn que pateixen persones, que és la incapacitat per identificar i reconèixer les emocions. És a dir, no, aquestes persones no entenen les emocions, no les saben identificar.
I això és alguna mena de malaltia o forma part del caràcter de la persona?
Jo diria que va més relacionat com una malaltia.
Vale. Ara passarem a un anunci publicitari i després recomanarem un llibre per ajudar a gestionar les nostres emocions.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat
és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Preparant el programa d'avui m'ha vingut al cap un llibre, que a més amb ell l'hem tingut un parell de vegades aquí a la ràdio, que és el llibre del Ho'oponopono, de la Mari Carmen Martínez, l'editorial Oceano, que jo el recomano sempre. Per què recomano l'Ho'oponopono? Recordeu que l'Ho'oponopono són aquestes quatre paraules màgiques que fan un mantra: lo siento, perdona, te quiero, gracias, o ho sento, perdona, t'estimo i gràcies, que serveix per perdonar-nos a nosaltres mateixos pels mals pensaments. Què fem amb això? Visualitzem el conflicte i baixem el soroll que tenim al cap. I amb això, aquestes emocions que puguem tindre d'alegria o de tristesa o de por, les anem rebaixant i van sortint del nostre cap. Jo recomano als nostres oients que davant d'un conflicte, comenceu amb un conflicte que sigui lleu, que no sigui massa important, i veiem els efectes. Per així cada dia ens han envalentonat més. És un bon llibre, molt ben escrit, ara que dintre d'unes setmanes vindrà Sant Jordi, doncs val la pena tindre'l a la nostra biblioteca. Jo en tinc, però normalment els meus llibres, una vegada que llegir, els vaig donant, bueno, deixant que després ningú me'ls torna, i em sembla que ja no me'n queda cap, però jo el recomano. Llavors, Judit, quines són per tu les emocions bàsiques?
Bueno, per mi potser no seria la paraula, no l'he inventat jo, però amb el que jo em sento més identificada a les emocions bàsiques del que s'ha parlat serien la por, la sorpresa, el fàstic, la ira, l'alegria i la tristesa, aquestes sis.
Llavors, davant d'una situació de por, per exemple, suposem que estàs a PortAventura i el teu pare et diu, va, anem a pujar al Dragoncan. Com et prepares? Lluites, no lluites, respires, reses o passes la por i et fas la valenta?
M'has ficat un exemple complicat, eh?
Ho sé, en sóc conscient.
Clar, això també depèn, no? Perquè a vegades sentim pors per coses que estem obligats a fer, no? I coses que potser no estem obligats. Per exemple, pujar a una atracció a PortAventura, pues, potser li diré al meu pare que se'n vagi ell sol i que pugi ell sol. Però potser si jo tinc por a conduir i sé que en un futur ho necessitaré, aquesta por sí que l'he d'afrontar, no? I ficar-me a conduir.
I tu creus que dedicar-te a respirar podria ser una bona opció per rebaixar aquest soroll que tenim al cap, que diu, pues, tinc por a conduir, no sóc capaç de conduir. Tu creus que el respirar, meditar, mindfulness, totes aquestes tècniques al voltant de la respiració, creus que poden ajudar? O tu creus que aquest tipus de tècniques no serveixen?
Jo crec que sí, sí que serveixen. I al final també quan estem en un moment de por, el que ens passa més, no, és això de respirar ràpid, l'angoixa, i el respirar i centrar-nos en controlar la respiració, ens ajuda a baixar una mica el que dèiem abans de la resposta fisiològica, és a dir, com reacciona el nostre cos, ens ajuda a tranquil·litzar-nos. L'únic que jo crec que això també ha d'anar molt lligat també als nostres pensaments. Intentar, jo a vegades dic, enganyar-los, una mica així, intentar autoconvèncer-nos de que la por que sentim no és tan gran potser com realment és, no?
Llavors,
és a dir, que potser pujar-me a l'atracció del PortAventura no serà tan dolent com el meu cap pensa.
És a dir, lluitar dialècticament en el teu cap, per dir d'alguna manera, contra el pensament de que tinc por, no sóc capaç de pujar a l'atracció de Port Aventura, o no sóc capaç, o no em sento capaç de conduir un cotxe, és a dir, buscar arguments racionals per rebatre i rebaixar aquest estat d'ansietat que em pot generar?
Exacte.
I has provat fer-ho a través de la respiració? Dedicar-te a respirar pensant en aquest conflicte que tens davant?
Sí, sí, sí. Jo crec que el problema d'això és que intentem controlar la respiració en el moment en què ja estem una mica desbordats. I llavors aquí ens és més complicat controlar la respiració, controlar els pensaments. Llavors és algo que al final s'ha de practicar i tenir de la mà per quan arribi el moment en què tinguem aquesta por molt desbordada, ens sigui més fàcil poder-la reconduir i controlar.
Una pregunta. Dintre del món de la psicologia, conec alguns quants psicòlegs i psicòlogues, s'utilitza molt tarepes alternatives, integrant-les dintre de la teràpia tradicional? O són dos camins diferents que els psicòlegs no hi voleu entrar-hi?
No, sí que s'introdueixen. Jo crec que a poc a poc es van introduint. Suposo que també depèn de quines, no? Però s'utilitza sempre com un complement. No és la figura base o
l'eix. No és l'eix, sinó que com a complementari doncs, podeu acabar aconsellant, doncs, respira una mica, medita, fes mindfulness, aquestes alternatives que abans no existien, bueno, sí que existien, però abans potser un psicòleg no les recomanava, però ara sí que es poden acabar recomanant.
Exacte.
Llavors, totes aquestes emocions que has comentat, doncs, la por, la sorpresa, el fàstic, la ira, l'alegria, la tristesa, quines funcions poden comportar?
Val. Això és com més primari, no? Per dir-ho d'una manera.
Correcte.
La por tendeix a protegir-nos d'una situació que nosaltres creiem que ens pot perjudicar. Bueno, ara no em surt la paraula.
No pateixis.
Després tenim la sorpresa, que ens ajuda a orientar-nos enfront d'una nova situació. El fàstic ens allunya d'allò que tenim davant, ens ajuda a rebutjar-ho. La ira, la funció que té és ens indueix cap a la destrucció. L'alegria ens porta cap a reproduir, cap a repetir allò que ens fa sentir bé. I, per últim, la tristesa ens motiva, ho diuen, a la reintegració personal, és a dir, a una nova actitud en fent les situacions.
Llavors, davant, si contem, aquí estem parlant de sis emocions bàsiques. L'única, que és una emoció positiva, seria l'alegria. La sorpresa pot ser, el seu final pot ser positiu o pot ser negatiu, però la resta són emocions negatives. Aquestes emocions negatives, com les podem treballar? És bo passar-les i ja està? I tant que es vinguin, tantes vegades les tenim que passar, o les podem previndre per evitar que passin, com si sigués una malaltia.
Aquí ve la frase de psicòlegs que molts cops no ens agrada escoltar, però és molt depèn, no? Perquè, per exemple, la tristesa. Sentir tristesa en certes situacions és bo i tampoc ho hem de voler evitar, sinó que hem d'acceptar que és normal que en aquella situació sentim tristesa, però el problema arriba en quan la tristesa la sentim molt freqüentment o en quan la tristesa també es torna en un estat d'ànim, quan s'allarga més en el temps. Aquí llavors sí que hem d'anar més més en compte. Llavors, la tristesa, al final, jo crec que és molt important tenir un bon entorn social, o familiars, amics, companys, que si això al final perdura més en el temps, aquestes persones també et puguin ajudar.
Vale, ara passarem uns segons de publicitat i entrarem ja en conclusions.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim Eixos de Felicitat amb Judit Vilajosana. Com concluiries el programa d'avui respecte a les emocions? Quines tres o quatre coses t'agradaria que quedés molt clar després del programa d'avui, Judit?
A mi m'agradaria que quedés clar que les emocions poden ser diferents en cada persona, en una mateixa situació diferent en cada persona, perquè a vegades pensem que una persona ha de sentir allò quan li ha passat una cosa determinada i no té per què ser així. Després que les emocions ens deixen un canvi en el nostre cos i llavors, si escoltem el nostre cos, això ens pot ajudar a conèixer quina és l'emoció que estem sentint i per últim, també, saber que expressem les emocions, que això ens pot ajudar amb el que és el llenguatge corporal, no? Per observar l'altra gent i veure que si està somrient, doncs, possiblement és perquè estigui content.
Per tant, la Judit Vilajosana, psicòloga, ens comenta és important tindre present que les emocions són diferents a cada persona, que és un tema de percepció que podem tindre, que tenim que començar o seguir escoltant el nostre cos, que és un bon indicador de com estem i que és molt important expressar emocions. Mentre fent la pausa publicitària, el David m'ha preguntat, escolta, la Judit al final va pujar el Dragon Khan? I els nostres oients jo crec que Judit estarà interessat si finalment vas pujar el Dragon Khan amb el teu pare o no.
No, la veritat és que no he pujat. També s'ha de dir que l'últim cop que vaig anar a PortAventura potser tenia 12 anys i era una nena que no sabia encara pràcticament gestionar les seves emocions, però he de dir que si anés ara tampoc sé si em pujaria el Dragon Khan o no.
Tot això ho pregunto no per fer-te la guitza, sinó per dir als nostres oients que tenim la llibertat per decidir de fer o no fer, que no passa res si es fa, com tampoc passa res si no es fa. No estem obligats a enfrontar-nos al que ens fa patir. Vull dir, el que sí que estem obligats és sentir-nos lliures per fer o per no fer. I aquí entraríem en un segon debat i en un segon programa respecte a les emocions. Com ens enfrontem? Val la pena enfrontar-nos? Perquè aquest és un debat o un tema que dona molt de si. Llavors, per acabar, a mi m'agradaria repetir el mantra de l'Oponopono perquè ens serveix per perdonar-nos a nosaltres mateixos d'aquests neguits, d'aquests conflictes que tenim i perquè al final és una cosa que tenim al cap, rebaixar aquesta intensitat, aquesta ratllada que tenim a la nostra closca, per dir-ho d'una manera molt col·loquial, rebaixar el soroll i veiem si val la pena enfrontar-nos o no, o si realment té importància per nosaltres. Llavors, aquest mantra Ho'oponopono, que l'hem comentat més d'una vegada, ve de Hawaii, s'utilitzava com un instrument terapèutic dintre les comunitats, dintre els pobles, per solventar els problemes familiars. I era repetir, amb el focus d'atenció, amb aquest conflicte que tenim, que pot ser el Dragon Khan, o pot ser un conflicte que tenim el nostre germà, amb la nostra germana, amb la nostra parella, a la feina, o a Ràdio Hostel, que per ara no tenim cap conflicte, però ens pot ajudar a rebaixar aquest soroll que tenim al cap. Seria repetint les quatre paraules. Ho sento, perdona, t'estimo, gràcies. I anar-ho repetint. I veiem quin efecte fa. Perquè d'aquesta manera, el que és el conflicte, tenim que recordar, i això l'he dit comentant, el tenim o només el tenim al nostre cap. Si rebaixem l'intensitat que tenim al nostre cap, doncs llavors aquest conflicte doncs va desapareixent, amb la mesura que siguem capaços de fer-lo desaparèixer. Estem arribant ja al final, es queden uns 30 segons. Alguna coseta més que es vulguis comentar, Judit?
No, jo crec que per un altre programa ara ja no ens donarà temps, però hauries d'explicar la diferència que hi ha entre el ho sento i perdona, perquè en el nostre idioma el significat és molt semblant.
Vale. Pues, queda dit, prepararem un pròxim programa per diferenciar ho sento i perdona. Moltes gràcies, Judit. Judit Vilajosana, una forta abraçada i fins la pròxima.
Moltes gràcies.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda, que aprofiti i que aquesta nit guanyi el Barça.